Formentera és una illa d'uns 80 quilòmetres quadrats amb una carretera principal que de cap a cap fa poc més de 20 quilòmetres. Aparentment, la nostra podria ser una illa idònia per la implantació de sistemes de mobilitat moderns i més sostenibles, tot i que amb algunes excepcions, la realitat és que seguim apostant pel vehicle particular a combustió, especialment el cotxe. En altres ocasions hem parlat aquí a Ràdio Illa de la mobilitat ciclista o en transport públic, però avui plantejam quin és el panorama per al cotxe elèctric a Formentera. Actualment, recordam, hi ha diversos punts de recàrrega, concretament 26 amb 46 endolls, dels quals n'hi ha ara mateix 4 en reparació, segons dades del Consell. Ara bé, de cara a l'estiu està previst augmentar aquesta dotació amb 33 punts de recàrrega en total, passaríem de 26 a 33 i passaríem també de 46 endolls a 60 endolls. Volem abordar tot aquest assumpte amb diversos actors. Tenim per via telefònica en Ángel Castillo, que és mecànic, ja el coneixeu, de la Ford. Hola Ángel, què tal? Molt bon dia.
Muy buenas, buenos días.
També comptem aquí amb en Javi Bardera, que ell és representant d'EBAB, la patronal de les empreses de lloguer de cotxes. Molt bon dia, Javi.
Hola, bon dia.
Comptem amb dos usuaris, en aquest cas amb Pep Riera. Ell té un cotxe elèctric 100%. Molt bon dia, Pep.
Hola, bon dia.
Espera, no, crec que no el sentim bé, en Pep.
Hola.
Ara sí.
Hola, bon dia.
I també comptem amb un altre Pep, en aquest cas amb en José Antonio Ferrer. Ell és taxista i utilitza un híbrid endollable. I ja ens ha deixat clar que avui no ve en representació del sector, eh? Per això, hola Pep, què tal?
Bon dia, senyors.
Bé, i per últim, en Rafa González, que és el conseller insular de mobilitat. Moltes gràcies també per venir amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, primer de tot, Javi, els turistes et demanen cotxes elèctrics?
Realment, amb poca demanda. Poca. Alguna hi ha, però més que res si podem tenir un sector que home, és descapotable, una cosa així, diguem, és quan potser més s'animen. D'entrada, nosaltres tenim cotxes en flota i la demanda és poca. Diguem, allà on més es nota és per mort que podem oferir una de descapotable, però com a cotxe tancat costa bastant, encara.
Per què? Si són tot avantatges, no? Aparques gratis, entres gratis al parc natural. Amb aquests punts de recàrrega no pagues el recarregar.
Sí, però no només això, és que diguem, inclús moltes voltes llogam cotxes i al cap d'un dia o dos els canvies. Per què? Pues perquè allà on estan hospedats no tenen per carregar. Si estan a hotels grossos o tal, tenen dos punts de càrrega i com hi hagi un o dos més ja no poden carregar, es troben que al matí el cotxe no té bateria, entonces pues, la gent no vol això, diguem. Desgraciadament el que busquen és la comoditat i aquesta comoditat pues, en els punts de càrrega, en què n'hi hagi, són moltes bandes puntuals pues, que en el moment que n'hi ha un o dos en càrrega ja no tenen opció de carregar-lo. Entonces, què passa? S'arriben allí, es matí es queden amb un 5, amb un 10%, i has d'anar-los a buscar. Diguem, realment és complicat. En totes les avantatges que dius tu, que està molt bé, que no paguin pàrquing, no paguin tal, però llavors la realitat et trobem amb una altra cosa.
Més, per fer-nos una idea del total de cotxes que hi ha a Formentera de la flota de lloguer, quin tant percent aproximat és de elèctric?
Hombre, realment és baix.
Menys del 10%?
Si compten totes les empreses, sí, perquè hi ha empreses que no en tenen ni un. Sí, sí.
Aniríem per sota del 10%, eh?
Sí, sota.
Molt, per què? És molt car comprar-lo?
Bueno, ara és pràcticament quasi impossible. Diguem, en el mercat que trobes? Trobes alta gamma. Diguem, alta gamma, te'n vas a Mercedes, te'n vas tal, però bueno, això per lloguer no tira. I cotxe petit, si tenim problemes en segon de combustió per aconseguir-los, que no les marques en el lloguer avui en dia ens tenen capats totalment, has d'anar a pagar-los com a particular per mort de que et fan pagar els impostos de matriculació, tal, diguem, ara mateix fa 2 anys que és molt complicat anar a buscar el cotxe normal i el cotxe és que inclús l'elèctric nosaltres n'hem demanat a diverses marques i no els tenen disponibles. El cotxe mitjà, cotxe petit, diguem, tipus Peugeot 208, com té el Consell Insular i tal, per flotes et diuen que no directament.
Que no, eh? Recordem que l'últim estiu hi havia un total de 2.376 cotxes de lloguer que podien ser autoritzats a Formentera, d'acord? O sigui, dintre de la del que seria el cupo dels cotxes de lloguer, i estem parlant doncs, que menys del 10% d'aquests cotxes, un càlcul aproximat, eren elèctrics. Àngel, en àmbit de la mecànica, és complicat el cotxe elèctric? Suposa reptes que podeu assumir des dels tallers de Formentera o implica una infraestructura molt complicada, traslladar cotxes o potser tècnics o equipaments des d'altres illes? Com va això?
Complicados no son, son más sencillos que un coche normal. Son más sencillos. El problema está en que no tenemos esta estructura, pero que no la tiene nadie, ¿eh? No la tienen ni nosotros ni los propios concesionarios de Ibiza. O sea, y todas las medidas de seguridad que tienes que tomar para reparar un coche de estos, es que nadie. Es inasumible. Por el volumen que te entran de coches, nadie los va a reparar.
I tot i això, hi ha valents que compren cotxes elèctrics. Pep Riera, conta-m'ho, per què has triat aquesta opció? Diria que n'has tingut més d'un, oi?
Sí. Bé, a casa n'han tingut tres. El primer en el 2019, octubre del 2019, i l'experiència va ser bastant bona.
Amb això que deia l'Àngel, que clar, no hi ha la infraestructura, però és que ni aquí ni a Eivissa per reparar-los, amb això es troben molts problemes al final de practicitat del vostre dia a dia per poder tirar endavant.
No, perquè és un vehicle que tampoc s'espanya cada dia, no?
Nosotros tenemos uno hace 7 años y va perfecto.
Wow.
Ja.
El problema es cuando haya un problema.
Àngel, ¿te puedo preguntar la marca?
Este es Kia.
Ah, Kia, vale. Uh-huh.
Tú... Va perfecto.
Sí.
Ni cero mantenimiento en 7 años.
Caram, amb 7 anys, Déu-n'hi-do. I el tens com a vehicle comercial de la teva empresa, per anar amunt i avall?
Lo tenemos en el rentacar.
Ah, del rentacar, O sigui, encara més canya.
Y de hecho hay gente que nos pide ese coche.
Wow.
No, pero todo, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi,
Sí, sí. Pep, per què li preguntaves això de la marca? És important? O...
No, perquè pensava que no fos un Zoe. Que me semblava verduvist.
Un Zoe, caram.
Sí, Renault.
Sí, Zoe sí. Tenemos también.
Ah, és un Renault.
Sí,
sí, és un Renault.
Sí, és que ho deia perquè el Renault, en particular nostre, té el problema que rebutja molts de carregadors. És bastant tiquismiquis en sa carga. No sé
sí,
si...
Eso es un problema que a nosotros nos lo dijeron, que los cargadores no tienen bien puesta la toma de tierra.
Correcte.
Y si la toma de tierra tiene que tener una medida, si no es sí. Exacto... el coche te lo para.
Sí, correcte.
Sí.
Que
no estamos preparados, vaya.
Exacte. A casa me varen instal·lar un carregador quan varen comprar Zoe i varen tenir aquest problema. Venen instal·lador d'Eivissa, diuen ja el tens, ja funciona.
Vas amb el cotxe?
Sí, vaig enxufar el cotxe, verificar puerto de carga i no en carregava. Varen tornar, varen revisar la terra... i van dir, ja està, ja funciona. I de fet me passen molts de carregadors d'aquí de Formentera i altres, i per Eivissa i per Mallorca, m'ha passat, i el rebutjo directament, no carrega.
És...
No, bueno, jo volia fer una...
Sí, una punta, endavant.
Sí, amb això que estàveu dient de... Diguem, el que deia un àngel o que dius tu, que diguem... són perfectes hasta que són perfectes, hasta que no ho són, hasta que ho deixen de
claro,
ser.
Claro.
Allí on ens trobam, diguem, i nosaltres en el nostre cas tinc diverses coses que ens han tocat per mala sort. Diguem, jo tinc Citroëns Bearis descapotables, que
sí?
Són això d'aquí, aquestos d'aquí, per dir-te que cada volta que el tinc de l'Eivissa puc estar de 6 a 8 mesos o un any que me'l tornin.
Diguem,
ara mateix en tinc dos, que els vaig enviar a mitjan juny i avui en dia encara no estan llestos. Quin problema tenim? Que en el moment que s'ha de reparar el cotxe, diguem, si hi ha problemes de bateries i tal, el canvi que tenen de fer tarda eternitats. Això podem dir, bueno, és una marca que no treballa gaire bé, perquè realment no treballa gaire bé. Però ja tinc un altre cas, diguem, amb un Smart, ¿vale? Elèctric,
sí.
Se me va fotre, se me va espanyar la unitat de potència i no la bateria. Bueno, a part d'estar 3 mesos i mig a taller, la unitat de potència val 6.000 euros. Diguem. Tot va molt bé mentre vagi bé. El problema són les reparacions. Les reparacions no són cares, és el següent. I el temps que tarda en reparació... és brutal. I llavors, com deia en Àngel, és que te'n vas a un concessionari oficial, perquè t'has d'anar al concessionari oficial, t'agradi o no t'agradi, i ells mateixos tenen problemes per arreglar aquest cotxe, perquè no saben, no tenen els mitjos per arreglar aquests cotxes. Diguem, mentre va molt bé, va molt bé. Això estic amb altres.
Crec que en aquest cas el que està en baix guient és l'implantació d'una nova tecnologia, que no és fàcil, passar d'una tecnologia que utilitza tothom a una nova tipologia com pot ser el cotxe elèctric, té la seva dificultat, i després també crec que s'està sumant el fet de que recanvis ara mateix és que no arriben. O sigui, que segurament aquest temps que tarda, que s'ha comentat que es tarda en reparar un vehicle, part d'aquest temps segurament deu ser de subministres, que desgraciadament és el temps que ens toca passar en aquest, ara mateix i que tarden en arribar. Què pot fer l'administració en aquest sentit? Home, tenint en compte, crec que tots coincidim, que el vehicle elèctric s'hi doni per Formentera, que dins l'estratègia de mobilitat encaixa perfectament, podem potenciar la bicicleta de transport públic, però hi haurà una sèrie de viatges que la gent haurà de fer en cotxe sí o sí. I si és d'elegir, millor elèctric, tenint en compte l'habitatge disseminat o que tenim a Formentera. El que ha de fer l'administració és, sabent que hi ha aquests entrebancs, l'administració també els pateix, sabeu que el Consell de Formentera disposa de 8 cotxes elèctrics, 7 que són turismes, són cotxes i una furgoneta.
Sí.
En altres també ens toca com a Consell enviar els cotxes a Eivissa en el concessionari que va ser el que va guanyar el concurs i que ens passi les revisions. Ens hem trobat que, per sort, no tenen grans avaries. És a dir, portem uns anys amb ells i la veritat és que van perfecte i els treballadors que jo conec, que els utilitzen habitualment, estan encantats. Però sí que és cert que, clar, en el moment que hi ha que passar la revisió anual perquè t'entri la garantia, hi ha que portar el cotxe a Eivissa, ja són desplaçaments, i es ve que no te'l tornen d'un dia per l'altre, sinó que es queda una setmana allí.
Unes setmanes, eh?
Sí, sí. Clar. En el cas del Consell han set unes setmanes que el vehicle s'ha quedat a Eivissa. Com en tenim aquests 8, doncs ho anem fent de forma programada i anem enviant d'un en un. Què és el que realitza el Consell per intentar incentivar? És a dir, sabem que hi ha aquests obstacles i a veure, anem a donar coses bones o punts positius sí, perquè la gent s'hi animi, perquè considerem que és positiu en general. Fiscalitat verda, crec que estem en un bon punt. Quan dic fiscalitat verda, l'impost de circulació bonificat en el 75%, que és el màxim que permet la llei, Formentera Eco gratuït en el 100%, ja sigui resident o turista, Zona Blava bonificat en el 100% també per resident i turistes, aparcament subterrani d'Espullols gratuït, accés illet és gratuït, i també la recàrrega que s'ha comentat, gratuïta.
Això és gros, eh? Atenció,
no,
perquè ara acabo de carregar el meu combustible, 90 euros el dipòsit, un cotxe petit.
No se m'ocorreix què més fer a nivell de fiscalitat perquè posar-ho més fàcil. Crec que en aquest sentit estem en un bon punt i el Consell mostra una decisió ferma en aquest sentit. Després hi ha l'altra part d'infraestructura, que aquí sí que tenim coses per millorar. Sí que és cert que tenim punts de recàrrega a tots els pobles de Formentera. Sí que és cert que tots els pàrquings públics urbanitzats que estiguin asfaltats sí que tenen punts de recàrrega. Podem parlar de Café del Lago La Sabina, podem parlar d'Eroski aquí a Sant Francesc, podem parlar del pàrquing subterrani d'Espujols o del pàrquing que davant des que estavia Espujols. Aquests que estan urbanitzats s'entenen, ens faltarien altres que són de terra ara mateixa perquè més dues hores, que ho també hauríem de fer en el futur. L'únic que aquí entra un tema de... Alguns no són propietat del Consell, però això no en tenen. I tenim 26 punts, però és totalment insuficient. I per això n'hem de posar molts més. I espero que per principis d'aquesta temporada, si podem reparar els que estan avariats, que si no estan reparats és perquè no arriben les peces, i el set que tenim en marxa, que estem instal·lant en aquests moments, a veure si aconseguim recarregar 60 vehicles a la vegada.
Això de la presa de terra que esmentava abans en Pep, que hi ha alguns carregadors que no tenen feta la presa de terra de forma adequada i que això dificulta la càrrega, en teniu constància?
Jo sí que tenim constància de que donen problemes, però no, ningú m'havia dit que fos concretament això d'aquí, que jo prenc nota ara mateix i ho tindrem en compte. De fet, un dels punts que crec que hem de millorar moltíssim és, a part d'una aplicació mòbil gratuïta que es diu Melip, que l'estem desplegant en aquests moments a Formentera, o sigui, encara es pot entrar i es pot veure allà, però a dia d'avui encara no està 100% operativa.
Et permetrà saber on són els punts de recàrrega, sí. Si estan utilitzant-se o no.
I t'informa si està lliure, si s'està utilitzant o si està espanyat. També el que hem de fer és poder garantir que una persona que té un problema ens ho comuniqui. O sigui, que haurem de tenir un telèfon o alguna cosa perquè quan això es detecti i hi hagi un possible problema, si sap dir-se la toma tierra, pues tenir-ho en compte i reparar-ho quan abans. Sí que, sincerament, és la primera vegada que ho havia sentit, però que hi donaven problemes sí que sóc conscient.
Àngel, això que deia el conseller del tema de la falta de subministres, que també està afectant el sector aquest dels cotxes elèctrics i a les infraestructures associades, com els carregadors, et sona?
Bueno, sí, però tampoco... no tenemos tantos problemas nosotros, o sea que... Yo el tema está en que el coche eléctrico yo no le veo futuro, la verdad.
No le veus futuro, Ángel, a ver, explica'm per què.
Lo siento, pero no le veo. Creo que hay otras alternativas aparte de esto. Esto a alguien le debe interesar que se hagan coches eléctricos, pero con el tiempo de carga que tiene y todo esto, hay muchos combustibles que pueden funcionar los coches a combustión y no contaminan, y no tienes que hacer baterías, no tienes que hacer nada de esto.
Hidrógeno, vaya a saber.
Sí, sí, pero es que ni tiempo de carga ni nada, o sea... Para mí no son el futuro. Estamos gastando el dinero en algo que no creo que sea el futuro. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero para mí no es el futuro.
Pep, per tu sí que és el futur i el present, perquè des del 2019 comentaves abans que has apostat per un cotxe elèctric. Satisfà les teves necessitats? Tu vius a la Mola, a més. Ara has vingut amb el teu cotxe, entenc,
sí,
no?
Sí, sí.
Conta-nos, quina autonomia té? Com et mous? Com va això?
El meu, concretament, té d'unes 190 quilòmetres, aproximadament.
190 quilòmetres d'autonomia?
Més o menys. No arriba a 200. Res que 200, però no arriba.
I això vol dir que tu en el teu dia a dia et pots desplaçar còmodament i a la nit l'endolles i te n'oblides.
Sí, exacte. De fet, estic carregant dia sí i dia no, més o menys. Però...
Jo també m'han comentat gent que en té això, que el carreguen cada dos dies, cada tres dies.
Sí.
I si el pots carregar per la nit quan dorms, tens suficient per passar el dia a Formentera.
En quantes hores es carrega, Pep?
Tot depèn del punt de carga. És que aquí és que tenim desconsell. Són de 7,2, 7,4 quilowatts, són monofàsics, de 32 amperes. Depenent de la bateria que tinguis cotxe, pot carregar en 4, 5, 6 hores o inclús més. Ja faim els càlculs. Si té una bateria de 40 quilowatts i carregues a 7,2, ja m'ho va saber.
En aquest sentit, són de càrrega, ara no sé si diré bé el nom, però mitja, és a dir, en quant a rapidesa.
Sí.
I sí que estaria bé començar a tenir algun de càrrega ràpida per aquests imprevistos que pugueu.
Sí. Heu provat algun de càrrega ràpida? Com
sí.
Va?
Bé, càrrega ràpida, el que diuen Rafa, càrrega semiràpida, li diuen, sí. En les aplicacions i tal, li diuen els trifàsics de 22 quilowatts.
Uh-huh.
Li diuen càrrega semiràpida, o sigui, ja no te vull dir de ràpida com són.
I això com va, diguem-ne, amb quantes hores...
Bé, carga semiràpida de 22 kW, tres vegades més ràpid que tenim a Formentera.
Sí, en comptes de 6-8 hores, entre 2 i 3.
Sí, exacte. En 2 hores te carrega la bateria. Bueno. Més o menys.
Sí, jo tinc... Nosaltres en el pàrquing de la Sabina, bueno, el nostre privat,
sí.
tenim com a 10 punts de càrrega. Varios són de 7 kW i els altres són, tinc 3 de 22, hi ha una diferència abismal.
Clar.
Però, clar, tenim nosaltres dins el nostre pàrquing, diguem, saputades que no estiguin esbarratjats per tota l'illa, diguem, el que et deia, diguem. Perquè de fora també ve gent en s'estiu en cotxes elèctrics. Entonces, claro, diguem, a què es troba el client quan, diguem, en el nostre cas, que t'estic parlant com un lloguer, no?
Sí, sí.
El problema que et trobes, doncs, pues, claro, que tens un tio carregant i és que està allí, que també té la bateria buida, doncs pues, es troba el matí que no ha pogut, perquè damunt la gent amb això és bastant també antisocial, diguem.
Jo arribo abans, jo connecto i adéu.
Jo posc el cotxe a carregar i si el posc és migdia i no em fa falta hasta el l'endemà, el cotxe no es mou d'allí.
Correcte.
Aquestes coses, doncs clar, 20 i pocs punts de càrrega, anem en retriment de que la gent vengui i li agradi el cotxe elèctric i el vulgui repetir.
Clar, 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 perquè aquell punt de càrrega està ocupat per un cotxe que ja està carregat, està però carregat, com que...
Una perquè no paga pàrquing i l'altra tal, doncs mira, allí queda carregat.
Jo he utilitzat punts de... o sigui, aplicacions que són de pago i inclús n'hi ha alguna que te penalitza a partir de que el cotxe està carregat, te dona, per exemple, una hora de cortesia i te comença a penalitzar aquests cèntims l'hora, per exemple, que portis.
Una idea, conseller. Sí,
això aquí ho puc verificar perfectament, sí. Perquè mateix jo m'he endut diverses voltes, alguna volta que m'he anat perdent, jo per ahí, m'he endut un cotxe elèctric i a algun hotel, diguem, inclús jo tinc l'aplicació d'Iberdrola per carregar punts i et dona, en el meu cas, andava mitja hora després que el cotxe està carregat.
Correcte.
en aquest sentit, el fet de que sigui gratuït és un encert. El que sí que és cert que això pot portar a que hi hagi un ús abusiu. És a dir, el cotxe potser en 3 hores està carregat i el deixes aparcat 6. Lo interessant seria que s'alliberés en el moment que el vehicle està carregat. Llavors, amb el que s'ha comentat sí que seria possible de dir, mentre es carrega, continua sent gratuït i després donar un temps de cortesia de 30 minuts perquè retiris el vehicle i que la següent persona que ho necessiti ho pugui utilitzar. O sigui que en aquest sentit podríem mantenir el criteri de potenciar-ho i que la recàrrega sigui assumida pel Consell de Formentera i gratuïta per l'usuari, però que la gent faci un bon ús i que no ocupi aquesta plaça eternament. Això és molt interessant.
José Antonio, en el teu cas, tu tens un híbrid. És el que utilitzes per treballar en el taxi?
Sí, de taxi tinc un híbrid. Aquest d'aquí no té problema de càrrega perquè és completament autònom. Però llavors sí que és veritat que nosaltres dos, com els elèctrics 100% que fa servir la meva dona, o en híbrid enxufable, pues sempre ens trobàvem pues, en tota la problemàtica que estan comentant aquí els companys.
L'híbrid és una solució interessant? Com ho vius tu?
Hombre, m'agrada tot, ¿vale? Tot sí. El tema aquest d'aquí m'agrada bé prou. Però tot depèn de l'ús que vagis a donar.
Ah, bueno, explica't.
Per si vas de cateu a sa feina i tal, però jo és elèctric, 100%.
Com el que té en Pep, no? Fins a 200 quilòmetres al dia, vamos.
Sí, més o menys, 200, sí. 250, depèn del que compris. Llavors, si tens pensat viatjar i tal, híbrid enxufable sí o sí, perquè amb un elèctric avui en dia, així com estan les infraestructures, oblida-te'n, a no ser que tingues una alta gamma potent.
Sí, de 400-500 quilòmetres i així tot.
I així tot és impossible, perquè el que tarden a carregar, perquè els punts de càrrega són escassos, encara que hi hagi els punts de Tesla que són càrrega mig ràpida, tardes molt de rato i fer un viatge amb allò costa, però jo és híbrid enxufable per viatjar.
Quina diferència interessant hi ha entre híbrid endollable i el no endollable?
El de Posidònia.
Si híbrid enxufable...
Sí, sí, por eso.
Si híbrid enxufable et dona més marge, quan s'acaba la bateria, tu pots anar en su motor de combustió i tirar, mentre tengues combustible, les repostes i ell mateix. També tens opció de autocarregar-te tu mateix, que si entres a una zona de baixes emissions vas tu directament amb elèctric, però tens el teu generador que et genera la teva pròpia autonomia elèctrica.
Aquest l'endollable.
Sí.
I el no endollable...
Quan s'acaba, allà te quedes.
El no endollable és quan s'acaba la bateria elèctrica et tires amb el gasolina o amb el dièsel que tinguis, no?
Bueno, híbrid enxufable.
Sí.
Híbrid enxufable és el que et dona opció de quan se t'acaba la bateria tu seguir. Vale? I l'elèctric 100% ja ho sabem, només tens autonomia que et toca. I híbrid com un combustió normal.
Exacte. Simplement... Que és el que utilitzes en el taxi.
Exactament.
Jo el que veig, alguna vegada, que si tu usuari de taxi i he pujat amb aquests cotxes, tinc la sensació que quan vas a poc va amb l'elèctric, no? I després, segons quina velocitat, canvia o com va això?
Sí, tot depèn d'ell, s'ho gestiona, tot depèn, no sempre. Si tu has pogut carregar, sí que és veritat que anant a poc ell va amb elèctric, però si ell ja ha consumit la bateria, inclús anant a poc, el motor tèrmic està en marxa.
Pep i José Antonio, per què creieu que pot ser interessant desenvolupar la mobilitat en cotxe elèctric o cotxe híbrid, també com a usuari? O sigui, què se sent portant un d'aquests cotxes? Clar, jo com a persona que no sóc usuari, però els tinc al meu voltant, em sembla que és molt interessant, ja només perquè no fan remor d'entrada.
Hombre, els avantatges que li trobo en aquest vehicle és que és la comoditat, la senzillès que té, el baix manteniment que té, a pesar de tot el que venga per darrere, que això sí que és un problema, però sí. Bueno, des dia a dia és un vehicle molt pràctic, és un vehicle net, és un vehicle molt àgil i et dona pues, bueno, una miqueta més llibertat que no et dona un gasolina. Aquí, un puesto petit com pugui ser Formentera i Eivissa.
Quan dius llibertat vols dir no haver de passar per la gasolinera a pagar.
No va de passar per la gasolinera, no va de deixar tant de manteniment en el taller, no va d'esperar, pues, si t'agrada cuidar una miqueta els motors, no va d'esperar que escalfi, no va d'esperar que refredi... Tot això d'aquí pots tirar com més fàcil.
Tu per què recomanaries un elèctric, Pep?
Pues, bé, jo estic d'acord amb en Pep, per el manteniment, clar que quan el compres va estar més car, això sí. O sigui, dius, ostres, m'estalviaré aquests en combustible. No te l'estalviaràs, és que el pagaràs ja per adelantat quan compris el cotxe, no? I Però bé, és un cotxe que estic d'acord que va molt bé, molt finet, no fa remor.
Quan dieu que és més car, un cotxe, un utilitari, diguem-ne, senzillet, de gasolina, que et pot costar actualment que uns 14-15.000 euros de gasolina, passat a elèctrica, de què estaríem parlant?
25-30.
O sigui, 10.000 més, eh?
El doble.
Sí.
Més o menys, quasi.
Sí, sí. Però va, depèn de la gamma que tinguis, però amb una gamma baixa te'n vas al doble.
I després, el tema de les bateries, entenc que no duren ad eternum, no? Que s'hauran de canviar, i suposo que això també representa un manteniment
important. Canviar una bateria d'un cotxe així estàndard, te'n vas de 7 a les 10.000 euros.
Mare meva.
Vale? Ara que et donen una garantia de 7 o 8 anys, o algunes 5, o algunes que et cobren com un seguro que pagues tu mensualment, vale? Però ja són 400 o 500 euros mensuals, i tens la garantia de que si se passa res, pues et canvien la bateria. Què passa? Que t'estàs gastant el mateix que en combustible. Ah. Jo sempre he dit una cosa d'un principi, diguem, jo l'elèctric m'agrada, però diguem, realment, diguem, les marques encara no estan implicades. Diguem, ara el que va sortir de la Unió Europea, que pues, el 35 té d'estar tot obligat, que no deixaran, vale, però les marques realment es posen allà, diguem, tu demanes cotxes a les marques per flotes i no te'n donen, no n'hi ha. I damunt, diguem, normal seria que si lleven la combustió del mig amb un cotxe, diguem, tipus, sí, Zoe, Clio, tot això, pues equiparassen els preus, més o menys, perquè si no, la gent no podrà anar allí, diguem. O hi ha un canvi radical de la política de les marques, o realment poder comprar-te un cotxe gent del carrer serà complicat, diguem. I jo espero que quan es posi tot això, pues es reconverteixin una cosa en l'altra. Perquè ara, avui en dia, comprar-te un cotxe elèctric, quasi, depèn d'allà on vas, és un lujo, eh? És un lujo.
A veure, pensem en el context de la Unió Europea, també. Conseller, 2035, en principi, ja no es podran vendre, sí, sí. Entenc que utilitzar sí, però vendre no cotxes de gasolina ni de dièsel.
Les directrius europees són molt clares i molt contundents. I l'objectiu és aquest, canviar de vehicles que emeten emissions contaminants a vehicles que no les emeten. Si això ho miram a nivell de Formentera, no a nivell particular d'utilitzar el vehicle, sinó a nivell de tota Silla, clar, no és el mateix que un vehicle estigui emetent emissions a un vehicle que no n'estigui emetent. Després sí que haurem de mirar a veure aquesta font d'energia com es genera, no? Però el fet de que vagis dins un poble i estiguis contaminant o no, és capdalt, ho canvia tot. I també és soroll. No és el mateix viure dins un poble on hi hagi un carrer davant on hi circulin molts de vehicles o visquis prop d'una carretera, no és el mateix soroll que tens a dia d'avui que és que podrem tenir el dia de demà amb vehicles elèctrics.
Mira, en Juan, justament arran d'aquest comentari de com obtenim aquesta energia, no? Diu, molt interessant, com diem que carregam tota aquesta energia elèctrica? Perquè, clar, aquest és un altre, no sé si tots haureu rebut aquesta imatge caricaturesca en què es veu doncs, un usuari d'un cotxe elèctric molt content perquè el seu tub d'escapament no emet fums, però en canvi, uns quants quilòmetres més enllà, hi ha una central que crema combustible fòssil i emet aquest CO2, no? Clar, quina és, diguem-ne, la projecció que té pel que fa al combustible que s'utilitza en cotxes elèctrics?
Hem de ser conscients d'això i una cosa que hem de solucionar. I, de fet, el Consell de Formentera està preparat per mitigar la petjada de carboni en aquests moments. Primer de tot, a finals d'any, probablement ja disposem del tercer cable en funcionament i això suposarà que la gent de Formentera tindrà més facilitats per contractar en els punts on es generi aquesta energia, segurament a la península, per poder contractar energies renovables. Això per una banda. I per una altra, també es considera Formentera disposa de fons europeus, concretament 2 milions d'euros, per instal·lar plaques fotovoltaiques en els aparcaments tipus es de Seroski, per posar un exemple, sí. O es que hi ha aquí dalt de vores poliesportiu, i també les circunvalacions. Són 2 milions d'euros de fons europeus que s'han de destinar a això i que s'han d'haver executat pel 2025. O sigui que és qüestió de, en dos anys, a Formentera començarem a veure aquestes pèrgoles fotovoltaiques i aquestes pèrgoles duran incloses punts de recàrrega nous.
Àngel, No sé si des del punt de vista teu com a mecànic vols afegir alguna reflexió més. Abans en Javi apuntava el tema de les bateries, que eren un dels hàndicaps més importants pel que fa a les despeses de les persones que tenen cotxes elèctrics.
Claro, es lo más caro. Pero bueno, las baterías ya hay talleres especializados fuera de las marcas que te las reparan. ¿Sabes? Ya se puede reparar. El problema es que estamos donde estamos. Aquí no hay talleres en Ibiza que te reparen las baterías. Porque las marcas no permiten abrir las baterías. Pero una vez que el coche ya no está en garantía, el coche es tuyo. Entonces, hay talleres fuera de las marcas que abren las baterías y te las cambian. No es más que cambiar celdas que se rompen. O sea, es caro aquí, pero fuera ya es más barato.
O sigui, diguem que aquí la triple insularitat es nota molt, Àngel, amb això del cotxe
elèctric.
També. Bé, Àngel Castillo, moltíssimes gràcies, eh?
Vinga, gràcies a vosaltres.
Bé, no sé si voleu afegir algunes reflexions finals ja per anar concloent aquesta xerradeta que hem fet sobre els cotxes elèctrics.
No, jo és l'única reflexió ara parlant de com es produeix l'energia per carregar aquests cotxes. També una altra cosa, diguem, que també és supercontaminant, que són les bateries.
Les bateries en si.
Això no dura una bateria com d'un cotxe convencional, això, una bateria que pesa 1.000 o 2.000 quilos...
Una tona de bateria, mare meva.
Sí, pesa una barbaritat i a més són supergrosses, i com d'en Àngel ara va per celdes, però tot això és supercontaminant. Ja. I que moltes dèiem que és energia verda, que tot està molt bé, però realment, jo crec, com deien Àngel, igual, jo no sé que les marques o això perquè ja se m'escapa, però com no han buscat combustibles alternatius això que tampoc que contaminaria molt bastant menys.
Hi ha un científic del CSIC que està molt preocupat pel tema de les fonts energètiques, que és en Antonio Turiel, no sé si l'heu escoltat alguna vegada, també aquí a Radio Illa l'hem tingut, i ell apuntava doncs, que aquesta substitució del vehicle a combustió pel vehicle elèctric no és del tot realista, pel que hem anat apuntant avui, no? Pel tema del cost ecològic que tenen els cotxes elèctrics, també pel tema dels subministres, perquè la sèrie de materials i primeres matèries que necessites per tirar endavant la tecnologia elèctrica és complicada i cara d'aconseguir. I ella apuntava doncs, que hem de canviar més aviat de sistema de mobilitat al nostre cap, eh? I apuntar cap a altres maneres, com per exemple el cotxe compartit, lloguer de cotxe segons com convingui, que en Pep no veu clar, això?
No, però bueno, molt respectable, no?
Cada més taxi.
No, bueno, per part del sector sí que estaria bé, però llavors si miram per la gent que viu fora de les capitals, per disseminat, és inviable. Que això ja se n'ha parlat moltes vegades en petit comitè, però és completament inviable. O sigui, fa falta un vehicle més eficient del que tenim.
Depèn d'on et deixi l'autobús, com sempre.
Va, Formentera, autobús...
No, a Cateu no et deixarà, està clar.
Evidentment.
Però...
Així com està muntat Formentera... Pues la gent que viu allà per dins d'Escat de Barberia o sí. Port Rosalé o...
Quan tindrà? Des de casa seua fins a la parada d'autobús?
Ja no és el que tinga.
Dos quilòmetres?
És els temps que tens per gestionar. Ves amb boixos, ves amb compra... Com t'apanyes? És complicat el tema aquest.
I tant.
Segurament el raonament que has explicat està molt pensat per una ciutat. I segurament allí encaixa a perfecció, perquè una ciutat tens concentració de persones... I diguem que tens desplaçaments amb un setint i amb un altre. Aquí es posa més difícil per l'habitatge disseminat que tenim. Això no vol dir que no haguem d'actuar i que una part sí que es tingui que canviar en quant a cotxe compartit, com per exemple que has dit. Però serà difícil que arribem a nivells tan alts com a una ciutat per les condicionants que tenim.
Bé, tenim molts reptes per endavant pel que fa a la mobilitat. Avui hem volgut doncs, parlar d'un d'ells, del tema del cotxe elèctric. Pep, ara te'n tornes cap a dalt, tens bona càrrega, tot bé? O sí. Has aprofitat a venir aquí per carregar una estona?
No, que va, el tinc aquí davant, ja no està carregant.
Molt bé. Bé, doncs res, moltíssimes gràcies a tots, en Javi Bardera, d'EBAP, també en Pep Riera, en José Antonio Farré i en Rafa González, el conseller insular de Mobilitat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.